a les 12.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No Venim en Manual, el programa per nens joves i famílies d'IV3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui a més tenim un programa especial perquè arribam a les 600 programes i dedicarem la segona hora de programa a fer festa. La primera, com sempre, gaudirem amb uns dels espais que més ens agraden, els dels especialistes, que ens ofereixen continguts relacionats amb educació i criança. Així arrencarem aquesta primera hora amb un tema que de vegades costa abordar. Com introduir l'educació financera a casa d'una manera natural i pràctica? Avui també parlarem de diferents iniciatives relacionades amb educació i propostes divulgatives, familiars i juvenils, i tindrem una tertúlia amb famílies amb fills que han crescut fent el programa per preparar-nos amb ells per la celebració de 600 a la segona hora. Esteu preparats? Idò, arrenca la primera hora de No Venim a Manual. L'educació financera és un tema que, segons apunten molts especialistes, encara té poca presència tant a l'escola com dins les famílies. No és tant que no se consideri important, sinó que sovint costa saber com abordar-ho amb els fills, quan començar, fins on explicar, o com fer-ho sense traslladar-los preocupacions que no els corresponen. Amb els pas dels anys, però, especialment quan arriben a l'adolescència, sí que s'espera que tinguin certa consciència sobre el valor dels dobbers, el que costa mantenir una casa o el dia a dia d'una família. I és aquí on sovint apareixen alguns conflictes. Per això avui volem parlar de com introduir l'educació financera a casa d'una manera natural i pràctica. Per parlar-ne ens acompanya Nieves Villena, que és economista i especialista en educació financera i que a més ha elaborat una guia pràctica gratuïta per ajudar les famílies a començar a treballar aquest tema a casa. Bon dia, Nieves, com estàs?
Encantada d'estar aquí, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu per ser-hi. Irem entrar en matèria perquè és un tema complicat i des que s'ha treballat poquet moltes vegades, no?, a nivell familiar. Bé, com avançava, moltes famílies no tenen clar en quin moment començar a parlar dels dobbers amb els fills, ni tampoc com fer-ho sense complicar-se massa. I de vegades se va deixant doncs, la idea o l'esperança de que aquest aprenentatge arribi tot sol, però de vegades no és així. Per tant, si una família se troba en aquest punt i vol començar des de zero, quin seria el primer pas per introduir el tema dels dobbers dins el dia a dia d'un infant?
Mira, yo siempre explico, ¿no?, tanto en mis ponencias como en mis formaciones, que desde que tenemos uso de razón nos ponen una moneda en el bolsillo. Porque al final nos la dan nuestro abuelo, nuestra abuela, ¿no? Toma al niño, a la niña, ¿no? Esto para que... Claro, esto para que te compres algo, esto que... Entonces, ¿cuándo empezar? Ya. En el momento en el que una familia sea consciente de que realmente la educación financiera quiere que esté presente en su casa... que empiece ahora. Nunca es pronto ni nunca es tarde, ¿no?
No hay
esa
una
sensación.
Edad.
No hay una edad. ¿Por qué? Porque es algo que es tan en lo cotidiano que está presente poniendo conciencia educativa o no. Porque al final, en casa, hablamos de dinero, usamos el dinero cada día y nuestro hijo y nuestra hija están viendo cada día cómo nosotras nos relacionamos con el dinero, cómo lo usamos, hacia dónde, cómo lo dirigimos, qué conversaciones tenemos. Es que es algo que está tan presente, como te digo, en lo cotidiano, que es importante aquí. La clave está ahora mismo en ponerle mucha presencia, en darnos cuenta de que estamos educando aunque no nos hayamos dado cuenta. Y fíjate, una cosa y un dato que me parece muy importante, porque esto muchas veces, si yo ahora estoy lanzando este mensaje, muchas veces a los padres nos puede generar culpa, porque es como, wow, pues si mi hijo ahora o mi hija tiene ya 9 años, yo no he sido consciente, ¿no? Hasta ahora. Pues que de verdad que no nos preocupemos, porque en un estudio que yo hice junto a una socióloga, una de las preguntas que hacíamos es, participaron 1.022 personas, ¿eh? Uh-huh. Y decía, ¿cuántos de vosotros habéis recibido educación financiera en vuestra casa? El 86,8% dijo que nunca habían recibido educación financiera. Es decir, esto no es algo que esté ocurriendo no solo ahora, en este espacio de tiempo, a los padres desde ahora, ¿no? Sino que es algo que venimos, evidentemente, sin darle importancia de hace muchísimos años, y que ahora sí que es muy importante que nos demos cuenta que si hay algo que a nosotros y a nuestro hijo, a nuestra hija, le afecta en lo cotidiano, es importante ponerle educación financiera.
D'acord, el primer pas és ser conscients, no? Sí. Clar, el que passa és que a vegades els pares tenen com a por de... potser dir coses que preocupin en els nens, no? I volen preservar la seva innocència. I eviten converses que generin preocupació... Clar, en la pràctica, com podem parlar de bebès? En naturalitat, sense traslladar als nens la càrrega, podríem dir, dels problemes dels adults.
Mira, aquí hay dos aspectos que para mí... Una cosa que has dicho muy importante es la naturalidad. Uh-huh. Yo creo y soy partidaria de educar desde la verdad. Desde la verdad que nos está, desde la realidad que estamos viviendo en casa, con un lenguaje evidentemente adaptado a nuestro hijo y a nuestra hija, ¿no? Pero mira, una de las creencias más poderosas que tenemos las personas de nuestra época es que no sabemos hablar de dinero ni negociar, ¿no? Nos ponemos súper nerviosos cuando tenemos que pedir, por ejemplo...
Es un tema tabú, ¿no? De verdad.
Sí, exacto. ¿Por qué? ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque en nuestra cultura el dinero ha sido un tema tabú en casa. Hay muchísimas personas que no han escuchado hablar de dinero en su casa. Y esto nos... La consecuencia que esto tiene es que hoy, como adultos, no sepamos hablar de dinero. Por lo tanto, es muy importante que hablemos de dinero con nuestros hijos, con nuestra hija. Evidentemente, los responsables de la gestión de la finanza de un hogar son los adultos. Pero sí que contándole verdades, mira, estamos haciendo este presupuesto, por ejemplo, ¿no? Para ir a la compra. Y necesitamos... Sé que esto es un ejemplo muy típico, pero... Es que quiero que no vayamos a lo
típico.
Claro, es como, vamos a hacer la lista de la compra juntos, vamos a hacer lo que necesitamos juntos y vamos a ver cuánto del dinero que tenemos, por ejemplo, en casa vamos a usar. Mira, pues tenemos 400 euros para usar en la compra en todo el mes, ¿no? Vamos a ver en esta semana cuánto podemos destinar. Ah, pues mira, pues son 100 euros, ¿vale? Pues vamos a ir al supermercado, después vamos a enseñarle el ticket, así como cosas de verdad...
Cotidianes,
però que sí que esté present esa conversació.
Clar, imagino que també practicant aquestes situacions quotidianes pot ajudar a que els nens entenguin que valen les coses i també per què s'aprenen determinades decisions a casa, no? Com dir, anem en aquest supermercat i no en aquest altre, o nosaltres no podem fer aquest viatge que ha fet el teu amic, per exemple,
sí,
també, no?
Totalmente, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Que para poder contarle verdad a nuestro hijo y a nuestra hija, debemos contarnos verdad a nosotros mismos. Y nos da mucho miedo muchas veces gestionar nuestros números, porque es que es parte también, ¿no?, de todo lo que hemos aprendido en relación al dinero. Nos da miedo abrir la cuenta, nos da miedo. Entonces, primero tenemos que partir de que como padres, y para mí como persona, tenemos que vivir una relación sana con nuestro dinero. Tenemos que ponernos delante de nuestra realidad económica para tomar decisiones económicas desde adultos, sin una carga, sin una responsabilidad, sin una presión, sin una obligación, sino con una decisión y una determinación de hacerme cargo de algo que está en mi día a día, ¿no? Entonces, cuando nosotros partimos desde ese lugar, podemos educar desde el ejemplo, desde ese lugar. Por eso es tan importante que para que nuestro hijo esté educado en finanzas en casa, nosotros estemos educados en finanzas en casa.
És una feina doble.
Sí, però molt important.
I fins a quin punt se'ls ha de fer partícips de la realitat econòmica de la família? És a dir, que explicar i que no, i si se fa, com i en quin moment fer-ho? Perquè de vegades no deim res i de sobte esclatam perquè s'ha gastat molt a la compra i ve que hi ha tota aquella informació de cop i ara ja no podrem fer. I clar, de vegades els nens no saben ni per on ve aquell esclat, no? Com els fem partícips sense caure de vegades en segons que?
Haciéndolo partícipe, para mí es que de verdad es algo que parece tan complejo, pero a la vez es tan simple. ¿Cuándo empezar? Ya. Si tu, aunque tu hijo sea... mira, yo en la guía esta justo que he creado, parte desde los... Hay herramientas desde los 0 hasta los 14 años. ¿Por qué? Porque en los 0 años vamos... ¿Qué vamos a empezar a mostrarle a nuestro hijo? El hecho de dar y recibir, ¿no? Que es muy importante después en la vida económica, saber recibir, saber dar, ¿no? Que son como las bases. Valorar en niño y niña un poco más, ya más grande, valorar cada decisión que toman y por qué y para qué quieren lo que están eligiendo, aprendiendo. Mira, hay una cosa a mí me hace mucha gracia, ¿no? Pero una vez mi hermano se llevó a mi hijo a comprar a un bazar. Le quería comprar algo, ¿no? Él le quería comprar un regalo y tal. Y me llama, a la hora, y me dice, tu hijo no es normal, porque hemos pasado de bazar en bazar, y él miraba y decía, no, de aquí todavía no quiero nada. No, de aquí todavía no quiero nada, ¿no? Hasta que no encontró algo
que valía
que
la pena.
Realmente para él tenía sentido, y era muy pequeño, tenía 4 o 5 años, ¿eh? Hasta que para él realmente tuvo sentido... No se decidió y decía, pero si los niños, me decía, si los niños normales entran y compran lo que sea, cualquier juguete les va bien, ¿no? Y me hizo mucha gracia ese comentario porque dije, vale, pues hay algo que estoy haciendo, ¿no? Como con mucha conciencia. ¿Por qué? Porque acompañar a una persona, en este caso nuestro hijo, a que puedan valorar si eso realmente, esto es importante realmente para ti, ¿para qué lo necesitas? Son preguntas que a veces parece que no saben contestarla, pero cuando como nuestro cerebro aprende por repetición y creando hábitos, si nosotros vamos cada día creando ese hábito en nuestros hijos que puedan poner sin presión, simplemente como posibilidad educativa a que puedan ver, oye, ¿qué quiero elegir para mí? Y se equivocarán, como nos equivocamos nosotros, ¿no? Muchas veces en elegir cosas que no tienen sentido, pero para mí es mucho más crear ese espacio, crear el espacio de que eso esté presente.
D'acord. Anem a un tema polèmic, que se paga, oh? El tema de donar una paga o no als infants. Hi ha famílies que la veuen com una eina molt interessant, però altres no acaben de veure el tema massa clar, sobretot perquè a vegades pareix que se pot mesclar amb el fet de pagar per responsabilitats que haurien de formar part del dia a dia, no? Escurar els plats, per exemple. Sí. Clar, com se pot plantejar una paga que ajudi a gestionar els dobbers i a prendre el valor, no, de les coses sense que vagi lligada a premis i càstigs?
És que no tiene nunca que ir ligada a premio y castigo. Esto, por favor, quiero compartirlo muy fuerte. Porque si nosotros establecemos una relación con el dinero, ¿no? Desde que si haces algo bien te pago y si no lo haces bien no te pago, esto afecta muchísimo después a la hora de relacionarnos con nuestro sueldo, con nuestro trabajo, ¿no? Porque parece que si ya no me sacrifico, no me esfuerzo, no tengo derecho a recibir algo por dinero por aportar valor, que tiene que ser el objetivo. Al final ese intercambio tiene que ser por el valor que tú aportas a un lado. Esa, para mí es muy importante esa mirada, ¿no? Entonces, la paga podemos empezarla en realidad cuando queramos, cuando veamos que nuestro hijo o nuestra hija está presente. Yo, por ejemplo, cuando el ratoncito Pérez a mi hijo pues le trajo una cajita, pues ya con un cuaderno, ¿no? Donde él podía ir apuntando ya pues el dinero que le iban dando los abuelos, los cumpleaños y todo esto, y había como unas fichas de con una goma, una calculadora, ¿no? Como ahí ya lo importante de esto es que empiecen a ver que con el dinero hay una serie pues de hábitos, de operaciones que tú vas haciendo, ¿no? Desde que son bastante pequeñitos. Y después ya con el tema de la paga, para mí siempre ligada a algo que sume y que aporte valor de tu hijo. Por ejemplo, imagínate que está relacionado, por ejemplo, con su creatividad. Imagínate que tu hijo o tu hija es espectacular, le encanta hacer dibujos, ¿no? Oye, pues... Y premiar, ¿no? No, pero no como premio, sino establecer con él, a ver, ¿qué podemos hacer con estos dibujos que tú estás haciendo para que tú puedas recibir un intercambio con eso? Oye, pues voy a hacer una exhibición, cuando vengan mis primos a casa, los vamos a poner, los vamos a valorar, vamos a hacer una especie de subasta.
Tienes que ser creativos.
Sí, la verdad es que sí, y sobre todo cuando son pequeños. Una vez que ya son más grandes, pues el objetivo de la paga es que aprendan a gestionar sus finanzas. Entonces, ayudarlo y acompañarlo a hacer un presupuesto, ayudarlo y acompañarlo a ese a dónde invertimos nuestro dinero, cómo lo recibimos, mira, a mí me encanta que puedan generar diferentes fuentes de ingresos, ¿no? A ver, ¿qué posibilidades se te ocurren para generar dinero? Y con los niños es una pasada, porque es que se le ocurren tantas cosas que los adultos dicen, no, esto no es posible. Sí es posible, deja que eso se desarrolle. Deja que se desarrolle esas posibilidades que ellos ven.
És molt, molt interessant. Fins ara hem parlat d'infància, però anem a l'adolescència, que és una etapa una mica més complicada, i moltes vegades aquest tema no s'ha treballat. No? Comentaves que generalment no s'ha treballat. I aquí els pares a vegades tenen la sensació de ser el banc dels fills, no? Tot el temps demanen, vaig al cinema, dona'm, vaig aquí, vaig allà... I també tenen la sensació que els fills moltes vegades no són conscients del que costen les coses, de l'esforç que hi ha darrere i de tot el dobbers que se va acumulant cada vegada que demanen, no? Que en el final, en el mes, és una quantitat interessant.
Sí.
Clar, com se pot treballar l'educació financera amb un adolescent si no s'ha treballat abans, intentant no generar un rebuig o que hi hagi un conflicte diari?
La paga en l'adolescència és una herramienta espectacular. Justamente. ¿Por qué? Porque si ellos ya tienen su presupuesto y tienen que hacer sus números para cuadrar donde ellos están eligiendo ir, además que la adolescencia es una etapa de conflicto casi permanente, sí, en el sentido de que están estableciendo pues su propia identidad y también su propia identidad económica. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, si ellos tienen esa libertad de equivocarse porque lo van a hacer, como lo hemos hecho todos. Es decir, esa libertad de equivocarse en usar a veces el dinero en algo y darte cuenta de que al haberlo usado aquí, ya no lo puedes usar entonces allí. Y nosotros podemos acompañar esas reflexiones, que es muy importante el no juicio a un adolescente. Yo sé que esto cuesta muchísimo trabajo, porque tú quieres lo mejor para tu hijo, para tu hija. Y entonces estás todo el rato juzgando que eso es que no es bueno para ellos, ¿no? Pero aquí, en este caso, es muy importante que ellos no se sientan juzgados, sino acompañados en el proceso de usar sus recursos, porque si no, le van a coger miedo, como lo tenemos muchísimos de adultos.
Y deja que se equivoquen, comentabas, ¿no?
Totalmente. Permitir que ellos vean que al usar sus recursos en un lugar ya no ha cabido otra cosa, por ejemplo, o que han comprado algo que no han usado. Pero ahí es donde tenemos que acompañar nosotros, en ayudarlos a analizar y reflexionar. Nuestro pensamiento crítico debe estar muy presente ahí. Nuestro pensamiento creativo debe estar muy presente ahí, en acompañarlos a reflexionar. En esa etapa es fundamental, porque es lo que después, como adulto, le va a permitir pararse a pensar. Y ahora, en la época en la que vivimos, donde todo va tan rápido... Claro. Nuestro trabajo para mí como padre en la adolescencia relacionados con la identidad económica es ayudarlo a reflexionar, y no solo en el uso que hacen de su dinero, yo también en la guía hay ejercicios para analizar pues todo lo que ven en redes sociales, relacionado también, ¿no?, con el tema del marketing, relacionado con el tema de cómo, ¿no?, porque se dejan llevar muy pronto por lo que hay ahí, lo quieren comprar ya, no sé, ¿no? Entonces, ¿vale? Vamos a pararnos. Y doy ahí preguntas que pueden usar con ello, herramientas diferentes.
Parles ara de la importància d'acompanyar, però és vera que moltes vegades se comenta també que infants i joves aprenen molt més del que veuen i del que viuen que del que se'ls diu, no? Més enllà de les explicacions, com podem ensenyar en l'exemple? Que ja deies tu que primer de tot hem d'interioritzar aquest canvi, no? Però com podem ensenyar els adults en exemple, per anar acompanyant aquests al·lots?
Pues mira, evidentemente formándonos, no necesitamos ser economistas, ni contables, ni absolutamente nada. Y cuando hablo de formarnos en educación financiera, para mí la educación financiera tiene cuatro patas diferentes. Uno, en nuestra mentalidad, es decir, reconocer cuáles son nuestros patrones relacionados con el dinero, nuestras creencias, si... Sabes que hay diferentes como personalidades relacionadas con el dinero. Hay los que son súper ahorradores, los que son muy gastadores. Conocer nuestros patrones es fundamental, porque cuando tú los conoces, tú desde ese lugar puedes compartirle a tu hijo todo lo que estás aprendiendo. Para mí es que eso es tan clave. Oye, es que estoy aprendiendo esto, y mostrarnos también vulnerables, evidentemente, sin desocupar nuestro lado de responsabilidad como padre, pero nuestros hijos tienen que ver, es que te lo decía al principio, nuestra verdad, ¿no? Y también que estamos aprendiendo. Entonces, formarnos en educación financiera, en mentalidad, en herramientas de gestión sencilla, de verdad, es como si nuestras abuelas lo hacían todo con un cuaderno. Vamos a ajudar-lo a fer un pressupost.
A vegades sembla que fa por fins i tot, no?, aturar-se, escriure tot el que has gastat aquell mes, no?
Eso da un miedo. ¿Por qué? Porque parece que ya no te va a poder tomar con tu amigo el vermut del mediodía, pero para nada, ¿no? Fíjate que a mí hay una cosa que me encanta, ¿no?, que es que la economía ama el orden, pero no ama todo lo... Además, tu propio orden. Entonces es importante que aprendamos a darnos cuenta de que cuanto más conciencia y más presencia le pongamos a nuestras finanzas, más libres somos, porque tenemos la posibilidad de elegir qué hacer con nuestros recursos. Y eso es lo que le tenemos que mostrar a nuestro hijo y a nuestra hija. Justamente eso.
Anem a un darrer tema, que tu ja has avançat una miqueta, que és el tema de que vivim una societat on tot va molt ràpid, no? Hi ha molt d'anuncis, hi ha, per exemple, ofertes dins els jocs, que apareixen en els lots mentre naveguen, i aquesta sensació d'haver de comprar ara, urgentment, no? Perquè hi ha una oferta i si no la perdré. Clar, com ho trobem això des de casa? Perquè aprenguin a aturar-se i pensar abans de comprar, encara que ells puguin cometre errors i aprendre, perquè no hi hagi una dinàmica de sempre comprar impulsivament i també posar límits o criteris sobre quan gastar, encara que siguin els seus dobbers.
Totalment.
Perquè de vegades un nin de 10 anys potser no és adequat que gasti 50 euros en un accessori d'un videojoc.
Totalmente, i això és súper, súper important. Entonces, primero vamos a empezar por nosotros, porque como tenemos la tarjeta a golpe de clic, evalúa, y lo digo a todos los padres y las madres, evalúa cuál es tu patrón de comportamiento con eso.
Uh-huh.
¿Cómo haces las compras en Amazon, en Internet? ¿Cómo estás haciendo tú todo eso, vale? ¿Para qué? Para darte cuenta qué es lo que te serviría a ti para pararte en ese momento, para que tú puedas trasladarle eso a tu hijo. Yo soy muy partidaria de las preguntas, de verdad, del análisis, es que de las conversaciones, incluso crear un espacio una vez a la semana, una vez cada 15 días, de poder sentarnos con nuestro hijo. Si nosotros evaluamos cómo hemos usado nuestros recursos durante toda la semana, por ejemplo, a mí me encanta que sea algo, además, divertido, que se puede jugar a eso, es que se puede jugar, ¿no? Entonces, sentarte con tu hijo, vale, ¿qué ocurrió aquí? ¿Cómo te sentiste aquí? ¿Cuándo compraste esto? ¿Qué uso estás haciendo de ese producto, de ese servicio que compraste? Y así con cada uno de los miembros de la familia, padre, madre. Wow, es que es muy revelador. Es muy revelador porque vamos aprendiendo juntos a poner mucho el centro y el foco en no estar desde la gratificación inmediata todo el tiempo. Y es muy difícil porque de verdad que la época está tan rápido, todos queremos todo ya. Todos queremos todo ya. Por eso es tan importante esos espacios de conversación, volver a lo humano y crear esos espacios de, oye, venga, los 10 minutos de revisar las compras que hemos hecho esta semana, ¿no? Y hacerlo atractivo para nosotros y para ellos, porque cuando nosotros le vemos el sentido a eso que estamos haciendo con nosotros y con nuestro hijo, que es al final cuidarnos, que es respetarnos, que es usar esos recursos que estamos nosotros generando desde un respeto a quienes somos, ¿no? Entonces son 10, 15 minutos, 20 minutos. Y se hace y se crea como un hábito, como un momento de estar en familia. Es que tenemos que incorporar. Esa es la naturalidad. Saber que esos espacios para gestionar nuestro dinero son momentos de estar en familia, porque es algo que nos atañe a cada uno de nosotros, ¿no?
Clar, i pots ensenyar-los a reflexionar abans de fer aquell clic,
m'encanta,
no? Aturar,
sí.
I dir, realment vols això?
Sí.
O un nin s'ha de gastar un dobbers tan elevat amb això que te durarà una partida.
Sí, y que ellos reflexionen. Es que a veces, y a mí me pasa con mi hijo, muchas veces me explica lo que quiere, que a mí me parece algo que a lo mejor... Y digo, es que tienes razón. O sea, es que me hace reflexionar también.
Clar, també pot ser això.
Porque claro, de verdad, es que también a veces es escuchar y poder conversar sobre eso, ¿no? Es como, wow, es que su mirada, pues ahora entiendo para qué quiere él eso. Y cómo de importante es para él eso, ¿vale? Ahora entonces como madre voy a ver qué espacio y qué límite pongo ahí, pero primero tengo que escucharlo.
Està obert, Zido, també,
sí.
No? I hem parlat de molts temes i moltes coses, però per acabar ens agradaria demanar-te un resum de consells principals. Ara, si un pare o una mare ens escolten i diuen, quan diuen, aquí hem de fer un pensament, hem de veure què canviem, quin consell els donaries per fer aquest canvi i treballar l'educació financera a casa, com deien, d'una forma natural i pràctica? Punts principals.
Para mí, primero, empezar por uno mismo. Uh-huh. Eso es fundamental, como padres, como personas, como todo, ¿vale? Empezar por uno mismo y darte cuenta, reconocerte y conocerte a ti, ¿vale? Yo siempre invito a las personas a eso, a que se reconozcan en cómo se relacionan con su dinero. Segundo, a crear espacios de conversación. Espacios de conversación y espacios de acuerdos económicos. Tercero, a, en esos espacios, ¿qué herramientas se pueden usar? Ayudar y acompañar a nuestro hijo a gestionar el dinero que reciben, gestionar el dinero que usan, hacer presupuestos. Sencillo. Yo con mi hijo utilizamos como una caja, ¿no?, en la que él va poniendo cosas que realmente quiere, para qué quiere ahorrar, y vamos pues tachando cada vez que va recibiendo, viendo el tiempo que se necesita para eso. Con lo que él quiere, ¿no? Claro. Es muy bonito también acompañarlo en eso, ¿no? Entonces, utilizar ese tipo de herramientas y sobre todo contarnos y contarle verdad económica, porque es lo que más le va a ayudar. Contarle y hacerlo partícipe de nuestro día a día económico es donde más van a aprender y donde más vamos a aprender. Y eso es muy importante.
¿Qué haurien d'evitar en qualsevol cas?
Mentirle, querer ocultarle y sobre todo pues tener conversaciones de adulto que a veces se requieren en estos temas sin darnos cuenta que ellos son niños, ¿no? Entonces, utilizar un lenguaje también adecuado. Y sobre todo, lo que también decía antes, ¿no? Permitir no juzgarlo y no juzgarnos en este proceso. Porque un proceso, si partiéramos de otro punto en el que ya nosotros también hemos sido educados financieramente, pues yo te diría, tú ya sabes, pero es que todavía no sabemos nosotros como adultos. Entonces, tenemos que darnos el permiso de aprender en familia.
I de per qui vulgui aprofundir una miqueta més, on se pot trobar o descarregar aquesta guia pràctica gratuïta que has elaborat i així anar començant aquesta feina?
Sí, pues en mi página web, nievesvillena.com, ahí está el enlace donde os la podéis descargar y usarla. Y además, las herramientas y los ejercicios que tiene, que son cosas prácticas para aplicar un montón de juegos, aunque está dividido en 0-3, 3-5, ¿no? También en lo que yo considero, ¿no?, que es importante que un niño o una niña aprenda. Pero todos los ejemplos que hay se pueden utilizar en todas las fases, en función también, que esto es muy importante y no lo he dicho, de la evolución de tu propio hijo o hija, de lo que tú veas también y de que tú conozcas que tu hijo o tu hija está ahora mismo en este momento preparado para aprender.
Molt bé, Ido. Moltes gràcies, Nieves, per estar aquí avui amb nosaltres i ajudar-nos a aprendre una mica també sobre educació financera.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Letras Radio es diversión. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
I després d'aquest tema tan interessant, ara continuem com tots els dissabtes amb un recull de diferents iniciatives educatives i propostes de divulgació, avui dirigides a famílies i també infants i joves. Començant parlant de les activitats de la tercera setmana del voluntariat. Ens ho expliquen des de la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Ei, ja és aquí la tercera setmana del voluntariat. Del 18 al 23 de maig celebrem 20 anys en xarxa de la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, amb activitats a Mallorca, Menorca i Eivissa. Si voleu descobrir el voluntariat, vos podeu apuntar al Voltour del 18 al 21 de maig. Unes jornades de portes obertes per conèixer els programes de voluntariat de les entitats de la plataforma. I el dissabte 23 podeu venir a la Diada de Voluntariat a la plaça de les Columnes de Palma. Una festa oberta a tothom, amb activitats i bon ambient. Podeu consultar el programa i tota la informació a www.plataformavoluntariat.org. Veniu la tercera setmana del voluntariat i celebrau els 20 anys amb nosaltres.
I seguim parlant d'una iniciativa dirigida als joves. I tu, què saps fer? Ens ho conta n'Alba, dinamitzadora del Servei de Dinamització per Joves dels Barris de Palma.
Us volem presentar el nou projecte de Dinamo. I tu, què saps fer? Volem que els joves sigueu protagonistes. Aquest projecte naix per a donar-vos espai, veu i oportunitats perquè pugueu mostrar el joc que us apassiona. Saps dibuixar? Fas música o DJ? T'agrada crear amb les mans? Sigui qui sigui, el teu talent, aquí pots fer-lo créixer compartint-lo. Perquè quan compartim el que sabem, creem comunitat. Proposa un taller, una activitat o una demostració. Descobreix el talent d'altres joves. Si creus que teniu qualque cosa a portar, no dubteu a contactar amb nosaltres en telèfon o WhatsApp 630-87-7610.
I ara continuem amb una proposta musical pels pròxims dies que ens fan arribar des de l'Escola Municipal de Música de Palma.
L'Escola Municipal de Música de Palma presenta la Pianada 2026. És una activitat en la que hi participen les dues orquestres de piano de l'escola amb un total de 37 músics, dues orquestres, 14 pianos a l'escenari, 8 trombons, dues trompetes i la batucada tocant al mateix temps. Serà el dia 15 de maig a les 6 de l'hora baixa a la plaça d'Espanya. Vos hi esperam.
I seguim amb més propostes. Sabíeu que de l'11 al 17 de maig se celebra el Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca? Hem enviat una de les nostres petites reporteres, n'Amanda, a investigar. Escoltau.
Hola, Regina. I doncs sí, he estat investigant i he descobert que enguany hi haurà 58 actuacions i 20 companyies. I he triat un espectacle per investigar un poc més. Amelie, de la companyia Xip Xap, que actuarà el 15 de maig a les 5 al Teatre Xesc Fortesa. He entrevistat en Víctor, un dels membres de la companyia, i el primer que li he demanat és quina història ens contarà Amelie.
Amelie explica la misteriosa desgràcia d'una vila que ben bé podria ser la teva, on conviuen tots els veïns i veïnes, amb les seves alegries i les seves discòrdies, però un fet farà que la seva convivència es vegi alterada de forma dramàtica. La població és envaïda per una plaga de rates, però ningú sap d'on han vingut. Sovint, veiem una cosa i en realitat és una altra. Moltes vegades els objectes oculten secrets i moltes altres són les persones les que oculten aquests secrets. Aquest és el gran misteri d'Amelie. D'on han sortit les rates? Quan pensem en elles, les veiem com un mal que ve de fora, però què passaria si ens preguntéssim i si les rates no venen d'enlloc? I si les rates sempre han estat aquí?
També li he demanat quin tipus de teresetes empraran i si hi haurà moltes sorpreses.
El tipus de teresetes que utilitzem al nostre espectacle Amelie són de taula. Sabeu com són les matriusques o les nines russes? Doncs les nostres teresetes tenen una mica la forma d'aquestes matriusques. I a més, també surten unes de dins de les altres. Per representar tot aquest univers de coses que són i no són, coses que semblen una cosa i en realitat són una altra, jugarem durant tota l'obra amb el recurs de les nines russes. Pot ser que aparegui un poble del no-res? Rates de tots els llocs inimaginables? Per saber-ho, haureu de venir a veure-ho.
I doncs ja ho sabeu. Fins aquí el meu reportatge. Adeu!
Molt bé, moltes gràcies, Amanda. Trobareu més informació sobre el festival a les seves xarxes i estau també atents a les xarxes dels programes pròxims dies perquè tindrem algunes novetats sobre aquest tema. I ens queda una darrera recomanació. Com ja sabeu, s'apropa la celebració del Dia del Joc i han demanat a nins i nines que ens enviïn propostes de jocs de taula, físics, jocs inventats, el que ells vulguin, per anar escoltant les seves recomanacions durant les pròximes setmanes. Escoltau.
Hola, som l'Adrià i vos recomano El Castillo de Terror. És a partir de 6 anys i es juga entre 2 i 4 jugadors. Se fan partides de 20 minuts. Es tracta de treure els monstres de dins el castell a base d'objectes, llibres, gemes, pòssimes, i pots robar monstres. Guanya qui té més puntuació.
Gràcies, Adrià. Com heu pogut escoltar, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres ara fem una petita pausa i seguim en la nostra tertúlia amb pares i al·lots que han viscut moltes aventures durant tots aquests anys en el programa i ens anem preparant per una segona hora plena de celebracions.
Petres Ràdios, coneixement.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
I com vos hem avançat, avui ja no venim amb manual estant de celebració, perquè hem arribat en els 600 programes. I avui, a més de dedicar la segona hora de programa a fer festa, hem reunit amb molts dels participants que fa més anys que venen a no venim amb manual per recordar moments tots plegats. Avui tenim amb nosaltres a molts dels especialistes del programa. Hem de dir que avui ens acompanya na Cati Baobab, que ve amb en Toni. Hola, Cati, com estàs?
Hola.
Hola, Toni.
Estàs? Hola, què tal?
Hem celebrat molts dels nostres aniversaris a Baobab, però avui ho hem fet a l'inrevés. Hem dut a na Cati i en Antoni en els estudis d'IB3 Ràdio. Un aplaudiment per ells. Quina il·lusió. I hem de dir que avui també ens acompanya la nostra arqueòloga des de fa molts anys, la Núria Jiménez, que ve acompanyada pels seus ajudants, Néctor i Maya, que tenien 5 o 6 anys quan van començar, i ja són adolescents. Com estàu?
Muy bien.
Bé, he notat la boca. Eh? També tenim la nostra experta en manualitats i en més coses, que és la Dori. Hola, Dori.
Bon dia.
Bon dia. I que ve acompanyada per la seva filla, Naimilce, que també la coneixem des de ben petita. Hola, Emilce.
Hola.
Hola. També tenim un pare, que va començar com a pare, i ha tornat ànima, dimoni, pirata, professor mal sofrit. És en Toni. Hola, Toni.
Hola.
Avui ets en Toni.
Sí, avui som en Toni.
I ve acompanyat de la seva filla, que és Núria Petita, que ja no és tan petita. Hola, Núria.
Hola.
Hola. I espereu que no hem acabat, eh? També tenim a pares i fills que han crescut fent programa i que fan un bon duet. Tenim a Naviki i a Núria, que ens han ensenyat a fer manualitats, agility, trucots per excursions... Com estàu?
Bé, hola.
Veniu amb consells avui també?
Sí, per què no?
Per fer festa.
Oh? Sí.
Molt bé. Tenim en Sergi i en Noelia, autors de les coreografies més famoses del programa. Com estàu?
Hola, hola, bon dia, molt bé.
Mai oblidarem aquella cançó de Los Pitufos, Noelia.
Maquineros.
Maquineros, eh? Molt bé. I també tenim altres lots que han dit créixer. Tenim en Joel, tertulià infantil sempre a favor dels pares. Eh?
Hola.
I també profe d'arts marcials, que ara entra a l'adolescència.
Sí.
Sí. També tenim en Araceli, la primera adolescent de no venim amb manual, que ja ha arribat en els 30.
Hola!
Hola! I en Margarita, que atenció, és que més anys dut de la seva vida fent ràdio, perquè va començar un programa anterior amb 6 anyets en nosaltres i ja estan els 20 i tants. Hola!
Hola, hola, hola.
I seguim aquí fent ràdio. Bé, ja esteu tots presentats. Va bé, ja podem començar a fer tertúlia?
Sí! Sí.
Vinga, anem primer als especialistes. Per exemple, Núria, ¿tú qué puedes contar de esa teva sección y de cómo han cambiado?
Bueno, realmente sigue siendo la misma esencia, pero cambiar, pues sí.
Cada vez es más difícil, ¿no?
Sí, cada vez es como que hay que poner más retos y de cada vez también los niños saben mucho más y, bueno, cada día es un reto.
Dori, tu has fet de viatges, has fet manualitats, has fet moltes coses. Sí. Ara ets sobretot també una mare experta en anime.
Mm-hmm. Bueno.
I en retro.
Bueno, experta no. Bé. Fan.
Com ha anat canviant la teva participació en el programa?
Bé, varen començar amb les manualitats molt divertides, totes, i amb un currasso que no vagis. I després, bueno, lo dels viatges va ser divertidíssim.
Vas aprendre a dir hola, soc Nodori en tots
sí,
els idiomes.
Sí, en tots els idiomes, sí.
Recordes algun?
Ostres, ara m'has agafat així...
Hello,
és que som com Nodori, que m'oblido tot, clar, com el peix. I això, superdivertit, i ja saps que els reptes m'encanten. O sigui, totes les teves loques idees, jo m'apunt, ja ho saps. I seguir.
Molt bé, jo crec que avui t'aprofitarem per alguna coseta. Héctor i Maya, vosaltres també heu anat afegint cada vegada més tasques com a ajudants. Abans éreu tertulians infantils, ara feu de tot. Tu, Héctor, te passeges amb els micros sense fils, fas una mica de tot, no?
Sí, al principi vaig començar únicament fent tertúlia i al final he acabat fent un poc de tot.
Sí, tu també, Maya, no?
Sí, me'n recordo que en el principi a vegades ni volia xerrar perquè tenia molta vergonya.
Tenies 5 anyets, no?
Sí.
Ara ja xerres molt més. I tu, Imilce, perquè tu de petitona venies com a públic, però un dia vas venir un dia que fèiem anime i ja te vas fitxar.
Sí, sí.
I ara? Què t'agrada fer de tot?
De tot. M'agrada fer tot. M'agrada muntar anar a la ràdio.
Sí, venir. Molt bé. Cati. Toni, amem, que hem començat amb vosaltres. Tothom espera ser un moment, també, que li demanarem. Estan nerviosos?
Sí, molt.
Amem, vosaltres, a més d'informar-nos sobre llibres i ajudar-nos a aprendre més sobre literatura, ens heu fet tortells, també, ens heu acollit moltes vegades per fer els nostres aniversaris. Què recordeu d'aquestes festes?
Pues eren una...
Divertit.
Sí, no?
Molt divertit.
Eren unes festes molt divertides on han conegut a la gran família de la Nova Anima en Manuel. Sobretot, bé, recordar pues, molt a la Núria, a en Toni i sobretot un que no està aquí, que també jo l'afegeix, que és en Víctor Ubaga, que també és gran col·laborador nostre a les nostres festes.
Compartit.
Compartit.
Sí, sí.
Sí, perquè curiós que després, amb els anys, molta gent que ha passat per Baobab també ha passat per Nova Anima i a l'inversa.
Oh? Exacte.
Anem en duet.
Neiva a Barceló, també.
Va, sí, molt bé.
Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Anem a seguir amb en Toni, ja que l'hem mencionat. Vinga. Han dit ànima, dimoni, pirata, doctor, malvat, però també tortullà com a pare, com a professor, també.
Sí.
En què te quedes, Toni?
En tot. Jo me quedo en tot, perquè cada programa és diferent i sempre és un repte venir i no sabré mai per on haurem d'inventar coses. Però bé, jo disposat a seguir i a fer, si fa falta, més personatges estranys.
N'hem de crear un, és el nou repte. De...
Sí, 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 sí.
Sí?
Sí.
Vinga.
Encara no sé què, però bé, m'ho diràs tu.
Vinga. Tenc una idea.
Oh, ja tremolt.
Molt bé. Núria, tu tenies que 6 anyets, en tens 13. Com ha anat canviant la teva participació en el programa?
Bé, és que jo en el principi, jo era molt tímida. I, clar, em feia moltíssima vergonya xerrar i com que de venir a la ràdio pues, he perdut molt la vergonya i, sí.
Venies a fer aplaudiments, en principi,
sí.
No? Però ara ja, molt bé. Anem a seguir a dir quina Núria, que me miren encara de terror. Com ha estat aquesta experiència de fer ràdio juntes tant d'anys?
Ha estat una experiència fantàstica. Vull dir, hem arribat a fer un duo. Un duo, quan vos demanes ara heu de xerrar de... agility, d'excursionisme, de qualsevol cosa, mos posant d'acord i mos donant compte que tenim moltes coses en comú.
Sí, això fortaleixes molt la nostra relació com a mare i filla, també.
Que bé, que bé. Home, Noelia i Sergi, vosaltres veniu plegats, però també separats.
Sí.
Perquè en específic, quan en Sergi era petitó, sempre veniu junts, però després ara ja en Noelia ve tota sola, quan vol.
Sí, no necessit.
I en Sergi també ve en els espais juvenils tot sol.
Sí, sí.
Contau-nos, què recordeu després de tant de programes junts?
Bé, jo he de dir que és vera que el que compta és que venim separats, però a mi el que més m'agrada és venir amb ell. Aquesta part que feim junts, a mi és una part que m'encanta, no? Com a mamà i com a, quan deien ells feim un duo, feim una parella i ho preparam. Quan saben que han de venir a la ràdio, venim... tenim molta il·lusió de venir junts. I jo, que record, jo vaig venir aquí per un programa de ràdio pels meus alumnes, que feien una escola, i ja m'hi vaig quedar. Primer venia de públic i feia aplaudiments solament, i cantava, ballava el que podia, mentre el meu fill participava, i ara ja venc, com dius tu, tota sola, venc com a tertuliana de pares, de mestre, fer festa, contar un poc plans en família, bé, un poquet de tot i molt bé. Forma part de la meva vida i molta il·lusió.
Que bé. Sergi.
Totalment. Jo, si ho hagués de recordar amb una paraula, pues, seria únic i flipant, no sé. Fica per que, com tu dius, aquí feim de tot i coneixes un poc en sa mamà, que és un espai per estar ell i jo, tu has dit que a vegades venim junts, a vegades separats, però sempre és una il·lusió poder compartir aquest espai junts i, bueno, i que aquí mos ho passen superbé, no aturant.
Clar que sí. El de venir separats està molt bé per quan un no pot, i d'així també, no?
Sí, sí, sí.
No vol, ningú s'ho perd.
Més oportunitat.
Clar, clar que sí. A veure, Joel, tu vares començar a la pandèmia i el primer programa vares cantar Manzana i Cebolleta. Com has anat canviant en aquests 6 anys i com ha estat això de passar de nin a adolescent fent el programa?
A veure, aparte de aprender a expresarme mejor y a escuchar a los demás, yo diría que lo mejor es aprender un poco de todas las generaciones, ya que a lo mejor durante el día a día estamos todos tan estresados que un poco no nos da tiempo a hablar de con los abuelos, con los con papá, mamá, con los hermanos, con todo el mundo en general, y en la radio como que nos paramos un momento y nos paramos a pensar, a hablar y a escuchar a los demás. Y por eso a mí siempre me han dicho que yo era el que más crítico con las adolescentes y con los padres, que los defendía. Y ahora me está cambiando la voz, soy más adolescente, o sea, a saber qué pasa ahora.
Un descobrirama.
¡Oh, quina por!
Ara, si almenys si vos quedeu sense el vostre defensor,
Ai.
Bé, ja veurem què passa. Ara, Feli i Margarita, arribem a vosaltres! Ai. Ai. Vosaltres hi sou des dels inicis. Eh? Jo vos vull demanar una cosa. Avui, que estan de celebració i mirant cap enrere, què li contaríeu a una persona que no ha escoltat mai el programa? Que, en què se trobarà? Què voleu contar vosaltres de no venir amb manual? Vinga.
Buah, se trobaran de tot. Festa, informació molt interessant, perquè realment les seccions amb els especialistes són una cosa espectacular. I a quin programa pots escoltar a infants, adolescents i adults asseguts a la mateixa taula com a iguals, compartint opinions? Això jo crec que és espectacular.
Ai, un aplaudiment. Oh, molt bé.
Se noten els 30 anys, eh?
30 anys i molts fent ràdio, a més,
sí.
Margarita, que tu també vas ben curtida, vinga.
Jo els diria que s'ho pensassin dues vegades, perquè una vegada entres no pots sortir, i enganxa molt, i la Regina enganxa, la família s'enganxa, tot enganxa. Llavors, és vera que és una cosa que ha anat canviant, per exemple, l'horari del programa, hi ha gent que potser no ho sap, però jo era molt adolescent i que te deien, ai, vols venir a fer una pijamada un divendres? I no puc, perquè el dissabte de matí tinc ràdio i a lo millor he de ser allà a les 8 de matí. I no era cap tipus d'esforç. O sigui, jo tenia 15 anys, podia prioritzar i prioritzava la ràdio. Llavors, després t'enganxes moltíssim i te canvien els horaris, tens gana i t'estimes més quedar a la ràdio, tens son i t'estimes més anar a la ràdio, tens altres plans i dius, no puc, és que tens ràdio. Llavors és com, uau, la ràdio, saps? I estàs a casa teva i penses, jope, la gent de la ràdio. I te passa algo fora de casa que potser no estàs bé i la primera persona que te demana coses és la Regina i, no sé, que enganxa molt. I si tu estàs disposat a fer aquesta passa, pues, que tothom és benvingut.
Un altre aplaudiment, molt bé. I ara que estan fent aplaudiments, he de demanar també un altre, pues, nostre tècnic, Nivan, que no el sentim, però ell està darrere tot. Un aplaudiment ben fort. Ara estan molt tranquil·les, però a la segona hora del programa vendrà la festa, ho sabeu, no?
Sí.
Bé, però abans hem de fer una cosa. Han dit que et celebrem molts altres aniversaris, aquest és el 600. Que voleu escoltar com hem celebrat altres aniversaris?
Sí!
Sí. Idò, han resumit, en menys de 5 minuts, no ha estat fàcil, moments de tots els aniversaris de No venim amb manual. Ho voleu escoltar?
Sí! Sí! Sí.
Bamba legua, Tolongo slubale,
Tolongo,
Tolongo slubale,
Tolongo.
Ara entra Bernat amb tiki tiki te, tiki te ta ta, tiki tiki te, tiki te ta ta, tiki tiki te. I vosaltres heu de fer bam, 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 bam.
No venim a manual, fum, fum, fum. 150 aniversari, fum, fum, fum. Gaudi sempre amb el programa per els nins i adolescents. Ja sabeu, cada dissabte, els matins de 9 a 11, i B3 Ràdio.
Hola, jo som en Jaume Anglada i m'agradaria enviar una forta ferrada a tots els amics que fan i formen part de No venim amb manual, un programa fantàstic que jo vaig tenir la sort, la gran sort d'haver estat el primer convidat en aquest programa. Ara ja estem en el programa 200 i vos desig i 200 més i 200 més i 200 més.
Poder quedar amb els amics i les amigues, torrar...
Dios mío!
És una margarita.
Sí.
Ok, és una margarita.
Sí, és una margarita.
Un cop més celebrant, no venim amb manual. Arriba a comptar programes sense aturar. Quants en són ja?
250 abans.
Sí que n'hem fet.
I d'hem de duplicar.
Que genial.
I de tothom venga a escoltar.
Yo lo que he aprendido de No venir más manual es lo que quiero ser de mayor. Porque un día vino una señora que era arquitecta y pues a mí me empezó a interesar mucho la arquitectura. Y pues ahora quiero ser arquitecta.
¿Qué es lo que más nos gusta de No venimos manual? Lo divertido que nos lo pasamos todas las semanas.
Hola, amics de No venimos manual. Jo som en Toni Pestar, ja me coneixeu, director de cinema, que he vingut moltes vegades a fer aquesta secció de cine en Salagrafia, en Alba. I bé, vos vull donar l'enhorabona per haver arribat en aquests 400 programes. Qui ho diria? Jo vos desig no 400 més, sinó 4.000 més.
Aquest vídeo resumeix el fruit de tant de treball. És emocionant, eh?
La causa ja que hi
no m'estrany. Sou com una família.
Un no? Poc, la veritat és
Noelia,
que sí.
Noelia, Xavi, i és així, no? Sí, ja us coneixeu de fa anys. Els vostres fills han crescut a mesura que el programa havia avançat. És una bona forma, també, de relacionar-se, no?
Hem anat fent els manuals sense tenir-lo, no?
És com si el psicopèdia d'Arús no s'acaba bona... mai.
I va per compartir-nos els teus fills, no?
Mirau que duen!
Oh! Un pastís!
Molt bé. És un pastís que té els 10, de 10 anys, i té 500. Clar, si ho juntant són 10.500. Són uns quants.
I jo crec que mos podreu ajudar a cantar, no? Tanta gent...
Però què cantarem?
Moltes felicitats! Moltes felicitats! Te desitjam, No venim amb manual. Moltes felicitats.
Ho feu tot, vinga, a la una, a les dues, a les tres.
I quan programes són ja
650
i com ho celebrau
fent el manual
a través de les zones per la ràdio a Ivetres.
Molt bé! Què vos ha agradat?
Molt!
Que vos heu emocionat un poquet?
Sí!
Però jo tinc una cosa que dir.
Digues,
a mi, jo m'han ensenyat que totes les celebracions, tots els cumples i tal, hi ha festa, però també hi ha regals.
Ah, oh, és que aquí els regals són forts aplaudiments.
Bueno, però un poc més també, no? I jo, com a experta en manualitats, vos he dit una coseta.
Oh!
Que voleu una coseta?
Sí!
Vinga.
A mi, que haureu d'estar nerviosos.
Sí,
serà?
Però és un detallet, no?
Tot ens agrada, que sí?
Ara tenim, per exemple, els nins i adolescents. Bueno, que aquí nins ja no n'hi ha.
Aquí ja tots tenen de 13 cap a dalt,
i
per ser veterans.
Una xapa de No venim amb manual, de 500! Oh! aquí no només són els adolescents que venim, no? Venim també els primers nins, que són... Ja els coneixeu, que són la Margarita.
Cuqui. Que, estan personalitzades,
Hombre, cada un té el seu nom,
Uau.
Ostres! Uau. Hombre, perquè...
Recordatori d'aquests 600.
Això s'ha de fer ben fet. Però també... no venim amb manual, hi ha gent molt important que som els pares i col·laboradors, és o no?
Molt bé,
olé.
Oh, que xuli!
Aquí. Tenim una persona superimportant que ja sabeu qui és.
Ui.
Oh. Que és el responsable de que siguem una família tots, no? I tenim també una perna Regina, que és la directora. La que fa que quan mos crida tots venim, o no? Amb il·lusió.
Sí.
Però no mos hem d'oblidar d'una persona com es fa la banda sonora. Una per Nivan, també. Ara sí, ja estirem preparats per fer festa, o no?
Ara sí.
Ara sí.
Ara això ens encanta. Ara tots ens posarem, ja ens tunejarem en la nostra xapeta amb els 600 programes i amb el nostre nom així personalitzat. I de vinga, anem a fer una petita pausa per posar-nos aquest superregal de Nadori i també per donar pas als companys d'informatius. I tornarem a la festa de No venim amb manual. Fins ara!
Adéu! Adéu.